recorda-ho, serà els dies 15 i 16 de març. El Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 27 70.
El rebesavi Sebastià, Damià, el meu besavi, el meu padrí Josep, Sebastià, el meu pare, i jo mateix, l'Eduard, juntament amb els meus germans. 5 generacions, 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga dels Ubac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta a 1851, una de les fàbriques d'embotits més antigues de Catalunya. Avui seguim en primera línia. Per alguna cosa serà Ubac Organyà, les coses ben fetes.
Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix? Sí, home. Entra a www.radioestel.cat, busca el teu programa preferit i fes clic a Ràdio a la carta. Trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la carta. Quan tu vulguis i on vulguis.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6, Catalunya Central 93.7, Garraf 96.8, Girona 103.4, Tarragona 100.6,
Tortosa 90.1, Vic 98.4.
Ràdio Estel, sempre amb tu.
Naturalment. Naturalment, doctor Pros. L'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tot amb l'experiència del doctor Miquel Pros i el patrocini de Veritas. 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros i Veritas. Per una vida més natural.
Com cada dia, comencem l'espai naturalment del doctor Pros i la primera connexió és amb Veritas, la cadena de 25 supermercats amb més de 4.500 productes amb certificació de producció ecològica. Veritas promou una alimentació més saludable perquè tots mengem millor avui i ens trobem molt millor demà. L'ajuda de Veritas ens la canalitza avui, ens la serveix un dia més, la Eva Vilamayor. Eva, què tal? Com estàs?
Hola, Mercè.
Què tal, Eva, la setmana?
Doncs pues bé, de moment bé, fred i vent.
I molt bé, noi?
Sí.
Eva,
què ens expliques? Jo que vaig amb moto, que alguna vegada us
sí,
ho dic.
Sí, és veritat, ja et vam veure.
Vaig molt en compte.
Vas molt en compte, no, aquests
molt.
Dies. Eva, què ens expliques avui des de Veritas?
Doncs avui vull parlar-vos de la poma, perquè és un dels aliments que tenim més a l'abast, que mengem tots, i quasi no li fem ni cas, la tenim tan a prop que quasi ni en pensem. I per mi, si m'ho permeteu, la poma és un dels exemples claríssims de la importància de l'alimentació ecològica. M'explicaré. I per explicar-vos precisament això que us dic, començo parlant per la pell. Perquè en la pell de la poma hi trobem el 87% de les vitamines. Hi ha molta fibra, molt interessant, evidentment, per regular el trànsit intestinal. El salvestrol, que és molt beneficiós per les dones amb un poder antioxidant molt important i fins i tot alguns components ens diuen anticancerígens. Per què us començo parlant de la pell? Doncs perquè si parlem de pomes de producció i de cultiu ecològic, ens la podem menjar tranquil·lament, la pell. La pell és neta, està lliure de pesticides, herbicides, tots aquells productes químics de síntesi afegits i ens la podem menjar aprofitant tots els beneficis que us acabo d'explicar. A més, la poma és una de les fruites més completes des del punt de vista nutricional. Té la propietat d'ajudar-nos a la secreció de les glàndules salivals i gàstriques i això facilita moltíssim la digestió. A més, pel seu contingut en cel·lulosa, pot estimular el funcionament dels intestins i si ens la mengem a la nit sense treure-li la pell, ens pot ajudar moltíssim en casos d'estrenyiment i també és molt beneficiosa per l'insomni. Les pomes ecològiques es recullen en el seu punt just de maduració al sol, lluny de càmeres i de maduracions artificials. Ara bé, brillant no la trobarem perquè tampoc no la podem encerar per millorar-ne l'aspecte. La poma ecològica, com us deia, és ben i ben neta. Una poma amb dejú cada matí és un excel·lent depuratiu. I si ens la prenem com a postre, és el millor dentífric natural que podem tenir. I finalment, si m'ho permets, Mercè, avui vull acabar amb un agraïment molt especial al senyor Oriol Ávila. Aquí he tingut el gust de conèixer personalment.
Mira.
Alguna de les propietats que us acabo de dir surten directament del seu diccionari dels aliments, que per mi, ho dic amb tota franquesa, crec que és un pou immens d'experiència, de coneixements i de saviesa pel que fa als aliments, i en farem un gran ús. Mira. Moltíssimes gràcies, senyor Ávila.
Doncs des d'aquí també li volem agrair al senyor Ávila, perquè fa dues setmanes que el vam tenir aquí, oi? Doctor, doctor, bon dia. Gràcies, Eva, eh?
Hola, què tal?
Gràcies a vosaltres. Fins la setmana que ve.
Veus que bé, no? Que,
gràcies.
Que l'Eva estigui tan contenta. Un
bon dia, Miquel.
Hola, hola, Eva.
És que vaig poder-hi parlar una estoneta i realment el coneixement i tota l'experiència que em va poder transmetre sobre els aliments és fantàstica.
Sí, sí, tenim personatges que sovint ignorem, i per altre cantó, vull dir, quan els coneixes a la distància curta, són gent fantàstica,
una
sabidoria,
sí,
no? Gent sàvia,
sí, 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 sí.
Aquesta és la paraula.
Gràcies,
molt bona
Eva.
Setmana.
Molt bona setmana. Fins la setmana que ve. Que vagi
adéu,
bé.
Adéu.
Adéu, Eva. Molt bé, doncs, després de parlar amb Veritas, amb l'Eva, entrem en matèria avui. Comencem la nostra conversa setmanal, com sempre, de Medicina Natural amb el doctor Miquel Pros. Avui, a banda, també comptem amb la presència del Joan Trigo, que ell és astròleg. Parlarem d'astrologia mèdica. Molt bon dia.
Bon dia.
A veure, primer de tot, doctor Pros, ens ha d'explicar la relació que té, com es van conèixer, com va anar amb la consulta del doctor Pros, el Joan Trigo.
Sí, perquè això sorprèn una mica,
això
no?
Això sorprèn, perquè clar, Sara, és que cada dia el doctor Pros ens sorprèn una mica més, eh? Mira que és difícil, però cada dimecres,
sí, sí,
cada dia ens sorprèn una mica més, eh?
Sí, sí, és increïble, eh? Tenim ja ganes de conèixer el nostre convidat d'avui.
Sí, però això ja arrenca de la universitat, eh? És a dir,
ah,
que
sí?
Jo, de fet, aquí no he inventat res. Però durant això ens ho explicarà ell. Jo vaig estudiar en el Clínic i resulta que en el Clínic, precisament durant la Guerra Civil, abans o després o durant, hi va haver el director metge que precisament utilitzava l'astrologia per ajustar els diagnòstics dels seus pacients. Suposo que en aquells moments en què un potser va una mica perdut, els elements diagnòstics de l'època doncs no és el que hi ha ara, i, bueno, de fet, l'astrologia és quelcom, és una eina que s'utilitza moltes vegades. Llavors, jo vaig en un programa de televisió, que no sé si us en recordeu, de l'Àngel Casa Show, no? Vaig veure que sortia ell, en Joan Trigo, amb el seu mestre, no? I, ostres, em va interessar molt.
L'Emilio Casas?
Emilio Sales.
Emilio Sales.
Uh-huh. I bueno, escolta, tot va ser sentir-lo, el vaig trucar, i llavors vam estar 2 anys col·laborant a la consulta. I és curiós perquè realment haig de dir que ell va estar 2 anys, i quan hi havia alguna persona susceptible d'astrologia, en el sentit de que o bé per curiositat del propi pacient o perquè nosaltres també divagàvem una mica en el diagnòstic, doncs ell ens ajustava el diagnòstic aquest. Uh-huh. I, a més, hi havia, i també feia un pronòstic. I anys després, aquells pacients que passen doncs, 3, 5 o 7 anys, que tornen a agafar la història clínica, a dintre hi havia una referència, bueno, el que en Joan Trigo en els seus moments doncs, hi havia una nota que havia de bueno, les seves observacions. Doncs el que ell havia pronosticat s'havia complert. O sigui, per tant, això confirma el que probablement aquest director, bueno, és a dir, el que jo ara volia, tornant en aquest director que va estar a l'Hospital Clínic, doncs suposo, sí. Si ell ho utilitzava, doncs era perquè realment era efectiu, no? I bé, a partir d'aquí, doncs, l'astrologia jo crec que és una eina que sovint val la pena.
I està comprovat científicament, Joan?
Bueno, aquí tindríem que fer una miqueta de... Per on comencem? Per el doctor Givert o...
Per on vulguis.
No, esclar, és que el concepte científic... Jo sóc enginyer industrial amb el grau de doctor. M'he passat la meva vida a la universitat i, bueno, això no m'ha impedit que la meva curiositat hagi anat a buscar l'astrologia o inclús les arts ocultes, que es diuen ocultes després de les prohibicions, però abans no ho eren, eh? Nostradamus, Paracels, els metges, doncs, no s'entenia un metge que no fos astròleg, és a dir, que no solament contemplés els estels, els cossos celestes, sinó que sapigués fer com interpretar-los, com feia Virgili o com qualsevol altre científic a l'època no tan antiga, fins a... Va haver-hi una càtedra d'astrologia a la Universitat de Barcelona i a Salamanca fins al segle XIX. Astrologia antiga, és a dir, una recuperació del que els antics, i estem parlant de quants, 3 o 4 mil anys anteriors, no? O sigui, l'astrologia es va començar a sintetitzar a Babilònia en el segle 6è o 7è abans de Crist, i és quan el segle 5è de Grècia, d'Atenes, el segle 5è, apareixen els primers astròlegs caldeus, babilònics, i troben un caldo de cultiu extraordinari en la Grècia liberal i intel·lectual, i allà va començar el que nosaltres ha sigut el nostre llegat, que és l'astrologia grecolatina. Doncs, com deia abans, la meva curiositat científica, per definició de curiositat científica, és a dir, tens que anar a buscar allò que no coneixes, sigui el que sigui, i és a dir, no per no conèixer-ho ja ho tens que prohibir, sinó tot el contrari, no? Llavors, doncs, vull dir, jo que vaig estar bastant de temps, doncs, treballant una miqueta en física quàntica, m'interessava bastant el per què el que els antics havien intuït, per dir-ho d'una forma molt, molt infantil, funcionava, en la vida real, no solament... doncs, vull dir, com deia abans, els poemes de Virgili que recomanaven plantar, doncs, tot el que va sota terra amb lluna decreixent i tot el que va sobre terra amb lluna creixent, no sols a més això, sinó els diagnòstics clínics que es feien a l'antiguitat, no? Llavors, bueno, doncs, vull dir, també acompanyat, perquè a casa meva, la meva mare, que era també una curiosa de moltes coses, organitzava en l'època de les prohibicions, és a dir, l'època de Franco, doncs organitzava tertúlies amb gent que no podien expressar-se lliurement, com els maçons, com la gent, els teòsofs, l'escola arcana, vull dir... I, bueno, jo des de petit ja he sentit...
Aquesta curiositat, no?
Sí, no, he sentit astrologia com una cosa absolutament normal, no? Com, com era abans, no? I, doncs, bueno, doncs a partir d'aquí vaig tenir la fortuna de conèixer el meu mestre, Emili Sales, perquè... en l'any 75 vaig quedar finalista al Premi Planeta amb una novel·la iniciàtica que parlava de Nostradamus i tal, i llavors l'Emili Sales, doncs, es va interessar per aquesta novel·la, me la va fer reescriure i es va publicar en l'editorial Martínez Roca l'any 75. I a partir d'aquí vam començar la nostra relació mestre-deixeble. No?
Joan, perquè Déu-n'hi-do, ets enginyer industrial, sí, escriptor... Astròleg, ara la Sara s'està rellegint tots els llibres que ens has portat avui, perquè Déu-n'hi-do,
eh, Sara? Ens ha portat 3 llibres, estic aquí, que no... quasi que no us estic escoltant.
A mi m'agradaria que ens expliquessis una mica el diagnòstic astromèdic, en què consisteix?
Bueno, és a dir, a partir de la fotografia del moment del naixement, que en diem la carta astral, no? A partir d'aquí, doncs, els antics dividien i, doncs, classificaven molt, d'una forma molt precisa, el que és anatomia, signes del zodiac i fisiologia dels planetes, que són les energies que hi ha en una carta natal, no? I, bueno, doncs, antigament diagnosticaven amb una precisió bastant... home, si no haguessin diagnosticat amb aquesta precisió, els mèdics de l'antiguitat, Avicena, en fi, tots aquesta gent, Hipòcrates, no haguéssim sobreviscut, no? Vull dir, si la medicina no hagués funcionat, no estaríem aquí. El que passa que, esclar, actualment, amb els aparells de diagnòstic, això ja no cal. El que sí que és interessant amb la especialitat mèdica de l'astrologia, l'astrologia s'utilitza en moltes coses, no? En meteorologia, en psicologia, etc. El que és interessant és la tendència, és a dir, la predisposició de la persona a, de les contradiccions mentals, estem parlant de la psicosomàtica, no? O sigui, la naturalesa és, diguéssim, perfecta com ho és la naturalesa. La que no és imperfecta és el cervell, no? O sigui, el caos d'aquestes bilions de neurones que tenim aquí dalt, no? Esclar, aquestes contradiccions mentals, qui les suporta? La naturalesa, la biologia. I llavors, l'astrologia mèdica el que ens diu... quina part del cos serà el que predisposi a, doncs, enganxar o suportar, doncs, aquestes contradiccions. I això sí que és interessant, almenys és el que treballem, no? Per exemple, tu cuida't el fetge perquè, doncs, bueno, doncs tens un aspecte de Júpiter, que és el rector del fetge, o la conjunció amb la Lluna, etc. Bueno, doncs, avisa't una miqueta, doncs, que, bueno, això pots patir, no? I a vegades això no surt amb un escan o amb un anàlisi de sang, perquè en aquells moments doncs no surt perquè el fetge està bé, no? Ara, vull dir, al cap de 3 o 4 anys o 10 anys, doncs, bueno, vigila tu això perquè... Pum, vull dir, però no solament amb els signes, o sigui, jo aquí en el llibre d'Astrologia Mèdica haureu vist que hi ha doncs, unes quantes gràfiques que van fer doncs, com a investigació de les tendències, no? No solament els signes, sinó tot el que és la carta natal. En astrologia s'ha de contemplar tota la carta, no els aspectes aïllats no diuen gran cosa.
Llavors jo entenc, per exemple, tinc qualsevol problema, acudeixo a tu, ja dic, doncs, què veus o com em pots ajudar?
Sí.
Però com funciona?
Bueno, no, jo et puc dir, és a dir, bueno, bàsicament jo ara el que m'estic dedicant més des de fa doncs, 10 o 12 anys és a la psicoteràpia, és a dir, l'aplicació de l'astrologia amb la psicologia. Bàsicament jo vaig fer de psicologia clínica, no la vaig acabar perquè no em va interessar tot això de la psicometria, vull dir, dividir la persona doncs, com si fos una màquina, no em va interessar. Però vaig tenir un mestre que es deia Vicente Lupo, és el doctor Vicente Lupo, que era un psicòleg clínic que també es va interessar, per curiositat científica, es va interessar en l'astrologia i va dissenyar un mètode de psicoteràpia. Això és el que m'estic dedicant, bàsicament, perquè, vull dir, és a dir, bastants psicòlegs estan utilitzant ja, encara que no diguin l'astrologia, no? Però l'astrologia mèdica el que sí que pot dir, doncs, és això, no? O sigui, doncs, mira, tal com es veuen aquí, doncs, tu pots tenir una certa debilitat amb aquestes parts de la... Vull dir, simplement tu has de vigilar, no? I moltes vegades, doncs, sí, és veritat, perquè realment, doncs, sí? Estic patint d'això, no? Vull dir...
El doctor Pras...
No, això és el que jo abans us explicava, no? Que hi ha moments en els quals tu potser pots dubtar una miqueta i llavors l'ajustar i l'aixecar una carta astral, doncs diu, escolta, ja li has mirat el ronyó o has mirat el pàncreas, has mirat la vesícula, no? Aquestes dones que, per exemple, doncs, tenen tendència, és difícil de perdre pes, que retenen aigua, i llavors, esclar, ell fa observacions que dius, carai, sí, però és veritat, no hi havia pensat. I bueno, i sobretot pronòstics, no? Escolta, vigila la circulació perquè aquesta persona amb aquesta carta astral doncs, ens pot portar a problemes circulatoris. Doncs, bueno, agafar un informe del Joan Trigo doncs, 7 anys després i efectivament ell havia pronosticat un tema vascular i, carai, aquell pacient havia patit un ictus. Si ho haguéssim sabut, si haguéssim aplicat aquest pronòstic amb un aspecte preventiu, doncs jo potser li hagués indicat un tractament amb ozó, no? I aquell tractament amb ozó doncs, li hagués pogut evitar un ictus cerebral, no? I així successivament. Clar, hi ha fets que, no sé, a pesar de la carta d'estar al Joan, tampoc es poden preveure. Però una altra cosa interessant i que va fer molt, molt, molt soroll, Joan, un dels llibres que em sembla que va ser el que més escandalera va produir va ser el test de la parella, no? Perquè com que tothom està preocupat, no?
Sí, doncs... a part que aquest divendres, és aquest divendres que Sant Valentí?
I tant.
No la sabeu, ho sap.
Sí, sí, sí.
Ara estàvem llegint el test astrològico de la pareja de Juan Trigo i Emilio Salas. El càlcul d'hora de sideral natal, tema natal de Víctor Manuel i Ana Belén.
Sí, sí, exacte.
Ho posar d'exemple.
Dels exemples, sí.
I en què consisteix això, Joan?
Bueno, simplement es tracta de comparar les dues cartes natals, no?, per veure quines són les coincidències i les col·laboracions entre... Una carta natal no és una altra cosa que un mapa d'energies, no? O sigui, els planetes són el que hi ha, són les energies que hi ha en el cel, no? Llavors, amb una carta natal no és altra cosa que això. És un mapa del territori que som nosaltres, amb les energies que tenim disponibles des del moment de naixement i en cada moment. Llavors, aquestes dues cartes natals, dos mapes d'energies, els posem un sobre l'altre i veiem quines són les coincidències i compatibilitats i incompatibilitats.
Víctor Manuel i Ana Belén han coincidit molt, no?
Sí, sí, però ja ho posàvem en el llibre.
Ja ho dèieu.
Sí, sí. I també dèiem doncs, que la princesa Diana de Gales i el, com es deia?
I el Carlos, i el, príncep sí. Carlos.
Doncs que no durarien gaire. Bueno, són coses que són anècdotes.
Anècdotes. Sí. A la consulta del doctor Pros apliquen, sí, doctor, a l'astrologia mèdica en alguns casos?
Bueno, derivem amb ell, és a dir, que amb ell hem estat ara uns anys que ens vam distanciar perquè ell, doncs, com explica, viatges molt i es dedica a moltes altres coses. Però, efectivament, quan algú ens ho demana, evidentment, el Joan Trigo està darrere, no? Sí, sí. Ara, quan parleu d'aquesta parella, segueixen junts.
Sí, el Víctor Manuel i l'Anna Belén segueixen junts.
Que jo sàpiga,
diria que sí.
Sí. Sí, home,
exacte, que
sí.
Nosaltres sapiguem, perquè sí, això ja és una altra cosa, no?
Jo crec que sí.
Sí, també ha estat, doncs, un pronòstic acertat.
Sí, sí.
Això queda en un llibre, per tant... Si no l'haguéssiu encertat. Escolta, i sempre treballes a partir d'una carta astral, entenc.
Sí, sí.
Val, o sigui, tu fas la carta astral de cada persona. Explica'ns què és una mica això, la carta astral, perquè tothom ho sàpiga.
Pues mira, la carta astral és un càlcul astronòmic amb vena de Navarra, a partir del qual s'ha de fer una lectura d'una interpretació. I la carta astral s'utilitza a base de les efemèrides astronòmiques corrents. O sigui, nosaltres utilitzem programes que... del Ministeri d'Astronomia de Londres, i són simplement és això, uns càlculs astronòmics del moment de naixement, no? I després, clar, òbviament, com que els cossos celestes es van movent al llarg de la vida, doncs fem les actualitzacions i llavors veiem a cada any, a cada mes, a cada època, quines són les energies, com s'actualitza això, no? Això són les previsions, no? Com es fa en medicina, doncs en astrologia també es fan previsions, no?
Joan, jo no et volia deixar marxar, perquè com que m'interessa molt el tema mèdic, quina relació amb aquest Avicenes o aquest Maimònides o aquest... Hipòcrates modern, que va ser aquest el doctor Jacinto Gibert. Què en saps?
Bueno, ell va ser el mestre de mestres, va ser el mestre de Mili Sales, de Lester, de tots els astròlegs d'aquella època, òbviament en la clandestinitat. Doncs Jacint Gibert, del qual jo només tinc la seva carta astral, perquè tinc el testimoni oral de la Mili Sales, que ja va morir fa uns 3 o 4 anys, i doncs ell va ser el director de l'Hospital Clínic de Barcelona des de, em sembla que devia ser el 31 fins a després ja la caiguda, no? I bueno, ell utilitzava sí, és que esclar, en medicina ja ho saps, Miquel, s'ha d'utilitzar tot el possible, no? Perquè per aconseguir doncs que el pacient estigui bé i visqui doncs d'una manera. I doncs el doctor Gibert utilitzava l'astrologia, o sigui, és el coneixement dels antics, no? Perquè l'hem de tirar la paperera, el coneixement dels antics, no? I ell ho utilitzava, sí.
Si ara anem al col·legi de metges, suposo que en sabrem alguna cosa, perquè jo, precisament...
Sí, suposo. Bueno, jo no ho he investigat,
sabia una mica més sobre la seva vida, no?
No ho he investigat. Ell va morir, o sigui, després de quan del cop d'estat del general Franco, ell el van tenir, doncs, bueno, el van postergar, etc, i va estar vivint a casa de la Mili Sales, i va morir allà, vull dir, va morir...
Joan, ja per acabar, que ja gairebé acabem amb la secció d'avui, com creus que l'astrologia pot ajudar a la medicina? Amb els teus anys d'experiència?
Jo diria una miqueta, tot el coneixement ajuda, qualsevol, el coneixement en mayúscules, no? Per tant, el metge pot acostar-se al coneixement dels antics per enriquir el seu propi coneixement i el que li han inculcat, vaja, vull dir, no creure's... els mètodes moderns, així com un acte de fe, sinó que anar a buscar la font, i la font és la història, i la història del coneixement.
Doncs moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Naturalment,
gràcies.
Doctor Pros, Joan Trigo, astròleg, enginyer industrial, escriptor...
Un altre savi.
Un altre savi, déu-n'hi-do, El doctor Pros ens porta... És el que dèiem a l'inici.
Estic rodejat de savis,
Així dona gust, doctor. Recordem, serà els telèfons de la consulta del doctor Pros.
Doncs sí, mira, el telèfon de la consulta del doctor Pros és el 93 212 1504, 93 212 1504. També recordem, bueno, doncs, que està a Barcelona, al carrer Montaner 551. D'altra banda, també a Girona, Solius, a Santa Cristina d'Aro. I recordem també que té tres balnearis respiratoris, una a Barcelona, una altra a Sant Cugat i l'altra a Banyoles.
si algú doncs, està interessat en contactar amb en Joan Trigo, doncs ho pot fer-ho naturalment a través de la meva consulta, o sigui, els telèfons que acabem d'indicar.
Ara la Sara m'estava dient, Mercè, al congrés del cap de setmana, preguntar-li al doctor Pros com va anar. Doctor, al congrés, 600 persones el van anar a veure,
sí,
oi?
No, fantàstic, estava...
Aquest congrés d'alimentació.
Bueno, perquè és una evidència de l'interès creixent que hi ha cap a, la, cap a tot, tot lo natural. Tu. I la gent, doncs, escolta, ja estan cansats de patir i busquen alternatives, ja no es creuen el que els expliquen a la seguretat social només, no? Ja ens estem obrint.
Doncs moltíssimes gràcies, gràcies a Joan Trigo, que vagi molt bé, gràcies doctor Pros, ens retrobem d'aquí una setmana.
Molt bé, content, adéu, bon dia.
Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tot amb l'experiència del doctor Miquel Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros i Veritas, per una vida més natural. L'opinió dels experts, l'actualitat del moment, les notícies d'Església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat. Per connectar amb la informació del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tablet. www.radioestel.cat, el teu portal, la teva informació.